Comisiones Obreras en el País Valenciano tiene su propio espacio en la Luna Sale a Tiempo Radio. Radio Sindical, que es presentado por Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras en el País Valenciano. Buenas noches, Laura.
Buenas noches, Enrique.
El pasado 30 de noviembre de 2011, Comisiones Obreras el País Valenciano presentó ante la Sindicatura de Cuentas sus finanzas auditadas correspondientes al año 2010, a pesar de no tener ninguna obligación legal. ¿No es así?
Así es. Podemos ver cuál es la gestión que se hace desde Comisiones Obreras del País Valenciano de sus recursos propios y los recursos que vienen por la vía de las subvenciones finalistas o de la representación institucional. Esto es también una intención de reforzar la idea de que el síndic de Comptes es un órgano de control únicamente del sector público. Se le solicita al gobierno que amplíe las funciones para que se pueda controlar mejor las cuentas de cualquier organización que disponga de dinero público que vaya dirigido a desarrollar iniciativas de interés general. En este caso, y como hemos dicho en Radio Sindical en muchas ocasiones, de las cuentas presentadas, el 71,91% suponen ingresos propios, el 24,91% corresponde a convenios específicos de carácter finalista, que son los que tienen que ser justificados puntualmente uno por uno a la Generalitat o a las consellerías de las que provengan, y por último un 3,8% de ese presupuesto corresponde a la representación institucional que viene dada por los resultados de las elecciones sindicales. De alguna manera, esta iniciativa lo que intenta es que se pueda ver que las cuentas de Comisiones Obreras del País Valenciano están tratadas con toda la responsabilidad de una organización sindical que gestiona muchas cosas, muchos servicios que en un principio debería prestar la administración pública, pero que lo hace el sindicato. De alguna manera también intentar acallar esas voces que quieren lanzar sobre el sindicato pues un manto de oscurantismo o de poca transparencia sobre las cuentas de una organización que es de muchos y de muchas, y que hay que seguir caminando, hacer todo lo posible para que esa gestión sea cada vez más conocida por el conjunto de la sociedad.
Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría.
Williams acompaña Carles Fons Poquet, que es vicepresidente de TAC España y es membre de ATAC del País Valencià. Bona nit i benvingut a Ràdio Sindical.
Bona nit, moltes gràcies per convidar-me.
Carles, per què has triat Latinoamèrica de Calle 3 per a començar aquesta entrevista?
Perquè jo crec que aquesta cançó podria ser perfectament l'himne del procés d'integració regional que estan fent els sud-americans per aquella banda del món, perquè és un cant a la unitat de tot el continent, al patiment comú que han tingut fins ara en base a la invasió que feren els espanyolitos en el seu moment i després tot l'imperialisme que ha vessat sobre d'ells Estats Units. I és una cançó d'alliberament, és una cançó que està en el cor del procés d'integració regional que està fent ara allà en Sud-amèrica sobre uns altres valors totalment diferents als que tenim així en Occident.
A més que res, per a la gent que puga no conèixer ATAC, què és ATAC? Quin tipus d'organització és?
Pues ATAC és una organització internacional. La definició és Moviment Internacional de Ciutadans i Ciutadanes d'Educació Popular per a l'Acció en contra de les polítiques neoliberals. És un moviment que se crea en França a finals del 97 i que s'ha estès a més de 60 països, i hem tingut el paper de caracteritzar la nova realitat financera que a dia d'avui és la causant de la crisi, i després s'ha ramificat en altres anàlisis com el desenvolupament de la democràcia participativa, la defensa dels serveis públics de qualitat i en control ciutadà i en altres qüestions. Però bàsicament és un moviment que se centra prou en la financiarització de l'economia i del món en general.
La setmana passada inaugurareu el Centre Altermundista José Fons, que a més conjuntament amb FACUA, i fa ben poquet tinguereu l'Assemblea d'ATAC Espanya, i m'agradaria saber també una valoració concreta sobre l'Assemblea d'Atac Espanya, de què s'està parlant ara mateixa?
En aquests moments, l'Assemblea d'Atac Espanya estem en un moment prou interessant, perquè en aquesta mateixa Assemblea se van afegir com a col·lectius constituïts autonomies que fins ara no hi havia un atac organitzat, com pot ser Castilla-La Mancha, Castilla-Lleó, el País Basc, Aragó, i fou una assemblea prou enriquidora des del punt de vista eixe de que se va afegir molta gent a la construcció col·lectiva del projecte d'Atac Espanya. I allí és que estiguem raonant de qüestions organitzatives, de com afrontar la nova realitat amb un nou tipus d'organització que se pretén d'atac, en noves formes de fer política, i també estiguem raonant a propòsit de procés de construcció europea, totes les polítiques que es devenen de la Comissió Europea, i proposarem una sèrie de mesures que eixiren d'allí de la pròpia Assemblea, com pugui ser la reforma del Banc Central Europeu perquè faci front a la crisi i no estigui al servei dels mercats financers.
Amb l'emissió d'eurobonos també?
En l'emissió d'eurobonos o en les mesures que facin falta per tal d'injectar liquidesa a l'economia productiva, perquè el que està succeint a dia d'avui és que el Banc Central se pressuposa independent, però en aquesta independència està amagada el que és el recolzament al desenvolupament de l'especulació que està vent a nivell europeu. Dotar-li de capacitat al Parlament Europeu, que a dia d'avui la iniciativa política se sustenta en la Comissió Europea, establir un pressupost a nivell europeu per tal de fer-li front a la situació de crisi i d'atur, introduint polítiques de desenvolupament, polítiques actives d'ocupació a nivell europeu per tal de desenvolupar el treball productiu, i en definitiva reformar les institucions europees per tal de fer-li front a la situació actual al servei de la ciutadania i no al servei dels mercats.
Des d'una posició totalment diferent a la que s'està plantejant des d'Alemanya per part de Merkel i Sarkozy?
Sí, el que s'està pretenent fer és una mena de, una cara cada vegada menys amable, és intentar eixir de la situació actual però en base a l'endeutament dels països i en base a no tocar el guany, el benefici dels especuladors. I aquest deute que a dia d'avui se pretén retallar, en primer lloc perquè ha hagut una financiarització del pressupost públic en base a una baixada d'impostos, així sabem que s'han llevat una sèrie d'impostos que eren prou importants per al sosteniment dels serveis públics, i aquests diners s'han tret en base a crèdits demanats per les administracions públiques, i a dia d'avui que comptem en un deute prou elevat fruit d'aquesta situació d'haver llevat pressupost i haver finançat en base a crèdits, la situació se pretén resoldre llevant-li de traiem-nos serveis públics a la ciutadania per tal de fer-li front a aquest deute, quan hi ha altres mesures que podria ser, en comptes de rebaixar la despesa, augmentar els ingressos en base a atendre a l'economia que tenim a dia d'avui, introduint impostos a les transaccions financeres, fent-li front al frau fiscal, etcètera, etcètera.
Respecte a propostes alternatives a les que venen del responsable fonamentalment d'Alemanya i França, ATAC ha elaborat un llibre que se diu Hay alternativas, que és d'Alberto Garzón, Juan Torres López i de Vicenç Navarro. Ens agradaria també, segur que has avançat alguna cosa, però que presentaràs un poc també el llibre.
Aquest llibre ixa a la palestra en un moment en el que n'hi ha confusió en quant a quines serien les alternatives a les mesures que s'estan plantejant per part del sistema. En aquests moments, cada vegada més, n'hi ha una consciència generalitzada de que les persones i les mesures responsables d'esta crisi ha sigut la financiarització de l'economia, l'allunyament de l'economia financera de l'economia productiva. Este llibre el que ve és a identificar quines serien aquelles mesures que li farien front a la crisi actual, atacant fonamentalment aquesta economia financera, aquesta financiarització de l'economia mitjançant impostos, com he comentat abans, el de les transaccions financeres, però també hi ha altres, un impost global al benefici de les transnacionals, un impost a les deslocalitzacions, etc. I després també mesures de caire més regional, com per exemple una reforma del Banc Central Europeu, apostar per la banca pública per tal de que la banca estigui al servei de la ciutadania i no al servei dels mercats, i en definitiva plantejar un nou marc de mesures. Seria una segona generació de mesures per tal de reforçar l'estat del benestar així en Occident, en Europa en concret, sense perjudicar, com ha sigut fins ara, el desenvolupament d'altres països empobrits d'arreu del món.
Carles, des d'ATAC també plantegeu determinades qüestions, com què és el buen vivir. A mi m'agradaria que ho explicareu.
El buen vivir és una filosofia que té el seu desenvolupament econòmic. Naix fonamentalment en comunitats de Sud-amèrica, és una concepció econòmica que prové de Sud-amèrica i de tot el desenvolupament que està allí havent a nivell comunitari, i és referir els indicadors econòmics, els indicadors que ens van a guiar si ens va bé la cosa o si ens va mal, no tant com així en Occident, així referim tota aquesta activitat, tota l'activitat econòmica la referim al PIB, que és un indicador monetari que no té en compte cap altre element que no siga el monetari. És a dir, si n'hi ha un accident, puja el PIB, si n'hi ha una guerra, puja el PIB, i això no és indicador en realitat del benestar, això és indicador monetari. El buen vivir se sustenta sobre indicadors d'altre tipus que tenen en compte altres elements, com pugui ser el respecte per el medi ambient, com pugui ser el treball digne, com pugui ser el comerç just, com pugui ser tota una sèrie d'elements que s'incorporen a aquests indicadors per tal de que ens comenten si va bé l'economia o si va mal. En realitat no sols se refereix a l'economia, perquè n'hi ha desenvolupaments que parlen de que no se tractaria de tindre com a referent el PIB, sinó el PIF, que és el producte interior de la felicitat, que se tractaria, pues, això, d'incloure en aquests indicadors altres elements que no siguen estrictament els monetaris.
Dins de totes aquestes noves formes també de denominar les coses, també se parla des d'ATAC sobre el decreixement. A mi m'agradaria que explicares què és, i a més també que d'alguna manera pogueres introduir el decreixement dins de les festes de Nadal.
En aquesta època de l'any, en Nadal, és prou adient parlar de decreixement, perquè el decreixement, el que planteja, n'hi ha prou de debat a propòsit del terme i de la filosofia del creixement, però vaja, en definitiva, jo crec que tota la gent que estem al voltant d'aquests nous plantejaments coincidim en el fet de que el decreixement és necessari des de la perspectiva de que en Occident tenim un excés de consum, tenim una petjada ecològica insostenible que el nostre territori no pot mantindre, i del que se tractaria és de decreixer així en Occident i que els països empobrits d'arreu del món creixeren. Parlar de decreixement en una època com l'actual és prou interessant perquè s'aboquem a unes dates en les quals hem de consumir per el fet d'existir. Hem de comprar-li regals als xiquets, hem de comprar-li regals als majors, i del que se tractaria és de, en la mesura de lo possible, intentar reduir al màxim aquest consum, quan no fora possible optar per vies de comerç just per tal de reforçar aquest tipus d'economia, i en la mesura de lo possible elaborar-se nosaltres els nostres propis regals. No sols gratificant el fet de regalar-li a una persona un producte, sinó que també el fet d'haver-lo elaborat en les teues mans, i el procés d'elaboració també se pot gaudir. En definitiva, el decreixement el que planteja és que no és possible continuar com anem. En un sistema finit no és possible un model de consum infinit, i del que se tractaria és d'anar a aquesta reducció de forma ordenada i de forma dialogada, perquè si no l'alternativa va ser mitjançant el caos que ja està siguent a dia d'avui el capitalisme és el que està proposant.
Podríem dir que el decreixement és una qüestió de consum responsable? Quan la gent parla d'això, de decreixement, sembla que anem a tornar a segles abans, no? O a passar penúries i coses així.
No, el fet de plantejar-nos el consum és un element fonamental, però no sols quan parlem de decreixement parlem de revisar els nostres hàbits de consum. També estem parlant, quan parlem de decreixement, de relocalitzar l'activitat econòmica. No és sostenible el fet de que estiguem menjant taronges de l'altra part del món quan així en València són productors de taronja. Estem parlant de relocalitzar l'activitat econòmica, estem parlant de que aquesta activitat econòmica siga, tinga un impacte mediambiental no lesiu, que li donem temps a la natura per a que se regenere, i estem parlant de tota una sèrie d'elements que no sols se limiten a reduir el consum, que òbviament a Occident hem de fer-ho.
Per últim, Carles, ATAC és una organització de referència per a moltes organitzacions, tant polítiques com sindicals, com de l'àmbit social. A mi m'agradaria saber quina relació teniu en la resta de col·lectius que treballem per una altra eixida de la crisi, per la defensa dels serveis públics i per la defensa també dels drets dels treballadors i treballadores. Quina relació teniu?
ATAC és un moviment que des del principi sempre hem tingut més capacitat per tal de que s'escolte el que estem dient. Fórem dels primers que començarem a parlar de la financiarització de l'economia. Ixa influència a nivell de discurs està començant ara engrossament de les files d'ATAC. ATAC encara estem en un moment molt primari en quant a organització. Estem en aquests moments conformant un altre model d'organització, estem en un debat prou important de cap a on ha d'anar l'organització, i en aquesta anàlisi un element clau és el treball en altres, el treball en altres col·lectius i en altres plataformes que estan treballant altres àmbits complementaris als d'ATAC, però que van en una línia diferent a com està anant a dia d'avui la societat. I en aquest sentit ens necessitem moviment ciutadà, qualsevol altre moviment que estigui treballant en l'àmbit del medi ambient, en l'àmbit d'anàlisi des de la perspectiva de gènere i altres camps, com a nivell sindical. Jo crec que ATAC necessita dels sindicats i els sindicats necessiten d'ATAC per tal d'elaborar estratègies comunes per fer-li front a la que ens està caient.
Moltes gràcies, Carles Fons Poquet, vicepresident d'ATAC Espanya i membre d'ATAC el País Valencià. Moltes gràcies per haver vingut i fins a la següent.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tampoco pestañeo cuando te miro para que te recuerde de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye.
A todas y a todos, muchas gracias por acompañarnos otra vez más. Gracias Enrique, gracias Jesús, en par, a nuestro entrevistado de hoy, Carles Fonspoquet. Nos escuchamos a la siguiente. Como decimos siempre, que nadie nos diga cómo pensar ni cómo actuar. Salud.